serveis que donam en aquesta casa, en aquesta institució.
12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb l'Ajuntament de Consell perquè ja han acabat les obres de millora dels carrers del centre del poble, a prop de la plaça de Sant Bernadet. També s'han renovat infraestructures subterrànies i també s'ha fet una plataforma única amb voreres més amples. Tot, afortunadament, pagat amb fons europeus de Next Generation. Després pegarem un vot fins als jutjats de Palma perquè els sindicats diuen que no poden més. La nova llei d'eficiència per la justícia no està donant fruits. Fa 8 dies que ha entrat en vigor, app és per tot, hi ha funcionaris que no tenen ordenador i tot això repercuteix en l'atenció que se dona als ciutadans. Després pegarem un vot fins a Montuïri perquè allà la regidoria de cultura d'aquest municipi ha posat en marxa una idea per recuperar paraules que dèiem un temps i que a poc a poc hem anat deixant de dir paraules com, per exemple, vinerbo, ballador, ses cucales, almoçar, espipallar, fer jutipiris, duts armatjos, donatsus, coses que cada vegada mos sonen com a més llunyanes. És molt curiós, però no hi ha un perquè si no ses pares i predins deien aquestes paraules nosaltres deixar-les de dir. I una gran notícia, Escuri 26-27, a la fi se podrà estudiar ciències de la mà a la UIB. Parlarem amb el Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, un dels referents en investigació marina, perquè mos donin la seva opinió sobre aquesta gran notícia, perquè no tenia sentit que una comunitat autònoma rodejada per aigua no tingués aquesta carrera, que ara d'aquí bé ja se podrà estudiar aquí. Això que en Yolanda revisa la producció i Joan Jiménez ara es conta el tècnic. Començam el dia a Mallorca.
Ma chambre a la forma d'una cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu.
Des de Portland, Oregon, malament semblant de Mònaco, tornem a escoltar Pink Martini, segur de China Forbes, amb aquest simpàtic. Sempre vos recomanem Pink Martini perquè la veritat és que paga la pena. Escoltau això.
Ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je...
Bona música per anar fins a una bona terra com es espalda de Consell, que ja ha acabat les obres de millora dels carrers del centre de Sant Municipi. També s'han renovat canonades subterrànies, s'ha fet una plataforma amb voreres més amples per donar més presència en els veïnats que van a peu i no tant en els cotxos. Bona tarda, a la balda de Consell. Don Andreu Isern, bon dia, com està? Bueno, el millor de tot és que tot això ho ha pagat els fons europeus Next Generation, és a dir, que els veïnats poden estar contents en aquest sentit, no és així?
La veritat és que sí, van tenir la sort de poder aconseguir dues subvencions, una en total de 1.584.000 euros, i el que ens ha permès per fer aquesta tercera actuació de millora de carrers, donant prioritat, com has dit, a la gent que circula a peu. I a part d'això, després també hi ha fet les millores de canviar les canonades, una sembrada d'arbres, en fi, a part d'envellir, el principal de tot era l'eliminació de barreres arquitectòniques, que és el que han aconseguit.
I a més, ara se podrà anar des de la plaça de l'Iglesi fins a l'avinguda del Cudi com a més espai, i tot això és com a la continuació de del que vareu fer fa un parell d'anys en la reforma de, crec que era el carrer de Rosers, el carrer de Metge Morell, és a dir, és com una continuació de la feina que ja havíeu començat, no?
La veritat és que sí, que és una prioritat que teníem, de, a part d'envellir el poble, la prioritat era, com he dit antes, eliminació de barreres arquitectòniques, donant amplitud a les aceres perquè els ciutadans puguin transitar tranquil·lament i més còmodos. A part d'això, lògicament, hem eliminat aparcaments, però havent solucionat en dos aparcaments que ja han fet, amb un total de 150-160 places, per tant, no s'han vist perjudicats, més que estem fent les obres, les molèsties lògiques de les obres, i la veritat és que estem molt contents així com han quedat aquests carrers, que són quatre carrers.
I una altra cosa molt important, que jo li dic a tots els baldes perquè, com a mínim, sàpiguen que és un problema comú a tot Mallorca. La xarxa d'aigua, que l'heu renovada, heu posat aigües pluvials, perquè la veritat és que les canonades de tota Mallorca tenen 50 o 60 anys i, clar, massa han aguantat. I vosaltres ja heu estat atents per model·les, perquè també perdien arreu Mallorca les pèrdues. I vosaltres sí, això ja heu posat fil a l'agulla, no?
Sí, lògicament, quan fem aquestes reformes canviant les canonades d'abasteixement, i a part d'això no hi havia pluvials, també les hem instal·lades, i per tant són millores que eren necessàries perquè el Consell tenia moltes pèrdues d'aigua, i amb aquestes tres actuacions i una propera que començarà precisament aquest mes, que és, també és el mateix, els carrers Ramon Llull i voltants, que és el mateix, ampliació de ceres, canvi de canonades, eliminació de barreres arquitectòniques i canvi de llumenat. Per tant, és una quarta actuació que començarem aquest mes. Amb aquest cas està subvencionat pel Consell de Mallorca, en Sopos, i esperem poder fer una quinta actuació.
A mi em sembla que també heu posat com a rajoles d'aquestes que són com a més tradicionals. També heu canviat mobiliari, bancs, la jardineria. Li heu donat com un toc més antic, més de poble, més a l'antiga, no?
Sí, la veritat és que necessitàvem un canvi. Hi havia massa cotxes dins aquest carrer, els carrers no són massa amples, i hem eliminat una part dels carrers, o sigui, només poden aparcar una part, antes era dues, i lògicament hem abandonat a les aceres i hem fet aquesta ampliació. I després ja hem fet aquestes pesteres que deien altres, de sembrar d'arbres i de plantes, i la veritat és que li donen un aire més modern, sense oblidar el antic, que són precisament els carrers que m'ha regulat, són els carrers antics d'Espàvola que estan voltant a la plaça.
A més, també m'agrada molt, ara estic veient una foto, el tema de les mal anomenades aceres, les voreres, que estan com a una plataforma única, és a dir, pràcticament no hi ha diferència, és molt accessible, per exemple, per una persona que va en cadira de rodes, una persona que dugui un infant en so carretó, no hi ha escaló, no? Ha quedat com a tot a un nivell.
Efectivament, s'han eliminat totes les barreres arquitectòniques per donar prioritat, com he dit antes, als peatons, a la gent que va circulant, i la veritat és que m'ho agraeixen perquè estaven en males condicions, hi havia ceres, i tot això eren traves per ciutadans. I amb aquesta actuació hem aconseguit eliminar totes aquestes traves.
I també, clar, tot això han de pensar, tots aquells que no ho sapigueu, que el diumenge es consta i fa un mercadet que hi van milers de persones, 500 500 parades de venda. Nosaltres vam anar durant molt d'anys, perquè la veritat és que, clar, si reps cada diumenge tanta gent que després va en el poble, que si a fer un variat o que si a dinar, home, has d'estar preparat, i clar, d'aquesta manera com que de, no vull dir desestacionalitzar, però sí preparar-te per rebre gent durant tot l'any, perquè és que ara ja tenim gent tot l'any, no és així, Valda?
És així, com has dit antes, el nostre mercadet, que per cert també vàrem fer una actuació, vàrem reformar totes les aceres, eliminant les barreres arquitectòniques una altra vegada, i després vàrem aglomerar tots els carrers, en fi, i una sembrada d'arbres, vàrem millorar. I lògicament aquesta gent, ja aprofitant que està per Consell, ve cap a dins del casc urbà, i necessitàvem, a part dels nous visitants, els habitants del Consell, necessitàvem una reforma, que és el que estem fent, com he dit antes, una tercera actuació ara acabada, una quarta que començarem aquest mes, i a fi d'anar millorant i després solventant el problema que, com has dit antes, teníem en les canonades d'abasteixement, que lògicament ho haig de canviar, i instal·làvem pluvials que antes no hi eren, i tot això són millores que ajuden a conviure millor, una més qualitat de vida a tots els ciutadans del nostre poble.
No, i a poc a tots els ajuntaments ho estan fent, perquè és el que mos toca, perquè mos han de renovar, perquè si no mos renovàvem i no mos posàvem al dia, més els temes de les barreres arquitectòniques, això avui en dia també, ja és pràcticament una obligació, que ja ho sabeu, nosaltres som molt, molt pesats, cada dia tenim el mateix, feis una volta per Consa i aneu en el mercadet, després quedeu a berenar, i així feim economia circular i tot bé no surten de Mallorca, que jo sempre he dit el mateix, perquè segur que hi ha molta gent de l'altra punta de Mallorca que no estan mai a Consell, i d'on avi, que a part de ser molt, molt maco, té el mercat dels diumenges, també hi poden anar dissabte, no passa res. Andreu Isarna, Valda de Consell, moltíssimes gràcies i enhorabona, perquè la veritat és que el manco per les fotos, encara no he anat, ha quedat molt maco. Moltíssimes gràcies, Valda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona, nosaltres ara continuem escoltant una estona més, Pim Martín, i després xerrem d'una cosa més seriosa, de jutjat de Palma, que estan damunt de vall. Je veux seulement oublier, puis je fume.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
L'any 1988, Metallica demanava justícia per tothom, and justice for all, en aquest disc titulat igual que aquest tema. Justícia per tothom, això és el que ens agradaria donar als funcionaris dels jutjats de Palma, però en aquest moment el sindicat CESIF diu que és caos en el jutjat de Palma per mort de la llei d'eficiència i de servei públic de justícia impedeix fer feina com toca. Els treballadors se troben desubicats, l'atenció no és correcta i, a més, estan preocupats pel maneig d'informació sensible. Anem a saludar en Pablo Rodríguez, que és portaveu de CESIF Justícia. Pablo, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Jaume, molt bé.
Bueno, parlau de desorganització generalitzada en els jutjats de Palma, però jo record que ja fa anys que veia, jo, per exemple, el jutge Castro el veia fer feina amb caramulls de catxes de papers. És a dir, jo m'imagino que això ja ve d'enrere, però que ara han pitjorat. És així?
Bueno, ha cambiado, pero no a mejor. Piensa que ahora estamos en un formato de administración electrónica, por lo tanto, muchas de las causas ya se tramitan únicamente en formato electrónico y no hay tanto papel sobre las mesas, pero aún sigue existiendo. Lo que pasa es que esto ha generado en nuevos problemas. Por ejemplo, ahora con respecto a la implantación de estos tribunales de instancia, bueno, no sirve de nada si no nos instalan los equipos informáticos. Y estamos todavía pendientes hoy día 8 de que se instalen gran parte de estos equipos.
Clar, és que he llegit en el diari que deies que hi ha hagut funcionaris que els han retirat l'ordenador mentre tenien un ciutadà. És que això sembla com d'una pel·lícula, si no fos desgraciadament cert. O sigui, hem arribat a aquest punt que li lleven l'ordenador a un treballador mentre està tenint un ciutadà?
Sí, s'han produït aquests casos. La implantació s'està produint d'una forma, a nostre entender, caòtica, precipitada, generant una confusió absoluta. A situacions com la que mencionaves hace un moment, però també situacions en les que un dia vas a treballar i en tu mesa havia sentat altra persona. Y tú decías, ¿y ahora yo qué hago? No lo sé, busca un sitio. Estamos viviendo estas situaciones actualmente.
Mare de Déu. I també teniu dubtes sobre informació sensible, perquè, clar, m'imagino que és que hi pot haver un poc de descontrol amb aquest tema. Quin tipus d'informació te refereixes? Sentències? Documents? En què vos referiu i per què passeu pena per això? Que és que està escampat per tot, els papers. Com és això?
No. Yo con esto no sería tan alarmista. Es verdad que hay un poco de confusión, hay un poco de caos, pero la información, por supuesto, está protegida. Esto yo no pasaría ninguna pena por este aspecto. Es verdad que la imagen que damos actualmente es de confusión. Pero es que los propios funcionarios están confundidos, por lo tanto no pueden aconsejar al ciudadano. Ahora mismo nos hemos visto todos, prácticamente todos, privados de nuestro anterior puesto de trabajo. Hemos accedido a otro, que en unos casos está en el mismo edificio o en otro. Hemos pasado a hacer otras funciones para las cuales tampoco hemos tenido siquiera formación. Como te digo, todavía estamos moviendo muebles, todavía estamos enchufando equipos informáticos, hay una confusión generalizada, no sabemos quiénes son nuestros superiores. Bueno, la situación es esta.
També he llegit que se gerraria. S'havia de fer una mudança en dies no hàbils per no interferir en la feina diària, però al final no s'ha fet així. Què ha passat a la gerraria?
Pues al final, pues en este un paso más de esta improvisación a la que me refería, se intentó aprovechar estos días de Navidad en los que en teoría había menos trabajo para intentar adelantar la mudanza, pero esto ha sido contraproducente porque eran días hábiles en los que se tenía que estar prestando el servicio y no se ha podido. Pero es que además tampoco ha servido para nada porque ya ha pasado desde ayer, que ya son nuevamente son días hábiles, estamos igual.
I també, clar, vosaltres deies que feia mesos que dèieu que això havia d'entrar en vigor el primer. Clar, ara fa 8 dies i vosaltres ja dèieu que era irreal aquesta previsió. Clar, tens vosaltres en el xerró, no?
Claro, hay que mirar un poco de dónde viene todo esto. Esto viene como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2025 de enero del año pasado, de enero del 25, en la que se establecieron tres plazos para la entrada en vigor de estos tribunales de instancia. El primer plazo no afectó a ningún órgano de Baleares. En el segundo, el día 1 de octubre, entraron Inca y Manacor. Y este pasado 31 de diciembre hemos entrado todos los demás. Hemos tenido un año para hacer esto. Estas fechas las ha fijado el Ministerio. Por lo tanto, igual que se han fijado, si veíamos que no llegábamos a tiempo, se podían haber modificado. Desde hace, ya se pidió hace tiempo, porque además la ley lo prevé, que hubiera una moratoria de medio año para la entrada en vigor. Una petición de esta de moratoria a la que se han unido después jueces, letrados, profesionales, pero el Ministerio ha dado la callada por respuesta y efectivamente el día 31 entramos en tribunal de instancia. Y bueno, la respuesta que nos dieron es ya se irá viendo.
I és cert també, no sé, per tot davant, perquè també he llegit que de vegades els canvis de llocs o la informació se comuniquen amb un post-it o damunt la taula d'aquest paper en grocs i te diuen avui has de seure tal... Així és la comunicació dins el jutjat, ara?
Sí. A ver, el funcionario, una vez que alcanza la condición de funcionario, adquiere una plaza en propiedad y puede haber estado sirviendo esa plaza durante muchos años. Esta ley lo que ha hecho es eliminar para siempre esta formación de la justicia en órganos unipersonales y agrupa a los funcionarios en servicios comunes. Servicios comunes que en algunos casos no tienen nada que ver con lo que hacías y, de hecho, servicios comunes que a lo mejor están incluso en otro edificio. Hay que pensar que en Palma tenemos 8 edificios judiciales. ¿Qué ha pasado? Pues que la desorganización ha sido tal que tú sabías que tu plaza ahora estaba en no sé qué edificio, pero nadie te sabía decir dónde, ni en qué equipo, ni en qué grupo. Y los últimos días lo que vimos es que efectivamente alguien se dedicó a ir poniendo el nombre de cada funcionario por la mesa y los funcionarios tenían que ir de edificio por edificio, de planta en planta, buscando a ver cuál era su nuevo puesto de trabajo. Esa es la situación que se ha vivido. A día de hoy parece que eso ya está solucionado, pero seguimos con muchísimas plazas sin cubrir, seguimos con mobiliario que, a pesar de que ya esté adjudicado a un funcionario, todavía se tiene que mover, como consecuencia se tiene que mover el equipo informático. Estamos en esta situación.
Pues ha dit qualcú una data en què tot estigui arreglat o tampoc no. Mos han dit ni tan sols això, tal mes estarà, no ho sabeu?
No sabemos absolutamente nada. Ya te digo, como mencionaba antes, la respuesta del Ministerio fue que se implantaba y que luego ya se irían corrigiendo errores. Pues entendemos que también es una situación complicada, es verdad que nos encontramos ante una modificación de la justicia prácticamente nunca visto, ni la Ley Orgánica del 85 supuso tal vuelco de la organización de la justicia. Pero es verdad que se podía haber hecho de otra manera, se podían haber aprendido de los errores que ya se apreciaron en las primeras fases de implantación en julio y en octubre, y sin embargo parece que esto ha sido peor todavía. Claro, es verdad que hay que tener en cuenta que esta tercera fase de implantación es la que corresponde a las ciudades más grandes, con más órganos y, por lo tanto, mucho más complejas. Pero se han sucedido y aumentado los problemas que ya vimos en las anteriores fases.
Mare de Déu, i de Pablo, des d'aquí només vos podem desitjar que quan abans millor aquesta situació se resolgui, perquè la veritat és que l'estat del benestar se sustenta sobre tres pilars, l'educació, la sanitat i la justícia. I si la justícia funciona d'aquesta manera que mos estàu contant, mare de Déu, que tinguis plet i que el guanyis, era la maledicció aquella, mare de Déu. La veritat és que...
De totes formes...
Digues, Pablo, digues.
Perdón, me gustaría desde aquí también... calmar a la ciudadanía que nos puede estar escuchando. Esta reforma terminará funcionando. Hay que ser claro y hay que decir que, como siempre, todas estas reformas funcionarán por la voluntad y por el esfuerzo de los funcionarios. Hay que recalcar que, sobre todo, esta reforma ha venido sin ningún tipo de inversión, ni se ha invertido en personal, ni se ha invertido en medios, ni se ha invertido ni siquiera en formación. Lo único que ha habido una pequeña inversión en cartelería, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de que de alguna forma vamos a salir de esto y que saldremos por la voluntad de los funcionarios en prestar el servicio público como toca. Como tú decías hace un momento, la justicia es uno de los pilares y además la justicia tiene que tener una característica y es que para ser justa ha de ser relativamente rápida.
També cert. Sí que cert. Pablo Rodríguez, des de CESIF Justici, gràcies per atendre'ns i moltíssima sort en la vostra reivindicació, perquè no és la vostra, és de tots els ciutadans. Darrere vosaltres hi ha la justícia que ens afecta a tots. Moltíssimes gràcies, Pablo. Qualsevol canvi, modificació o necessitat, ens ho deim i ens ho deis, i aquí estarem per donar-vos veu. Gràcies, Pablo.
Pues gracias por vuestro interés y a vuestra disposición cuando lo necesitéis.
Igualmente, Pablo. Bueno, no hemos hablado de cosas más buenas de dos en nuestra radiografía mallorquina.
Radiografía mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina, Joan, que avui mos fa viatjar en el món de ses paraules, paraules nostrades, i que és necessari que li donem vida, Joan.
Convé donar vida a paraules com, Jaume, anacoreta, vinervo, ballador, cucales, escarràs, espiell, espipallar, guaret, jutipiri, moltes més són les que han de, avui, a les que li han de donar vida, perquè, precisament, dona vida a les paraules, són a les teves mans. És la iniciativa creada per l'Ajuntament de Montuïri amb l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Associació de Veritat Local de Mallorca per recuperar de l'oblit alguns termes de la llengua catalana que han quedat en desús. I avui en volem parlar amb qui ha mogut aquesta iniciativa, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Montuïri, que ja poden saludar, Miquel Mallol. Què tal, com estàs, Miquel? Benvingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies, beníssim.
Miquel, gràcies per connectar amb nosaltres. Veiem que amb aquesta iniciativa col·laborau amb l'Associació de Veritat Locals. Per tant, la cosa anirà de paraules, però també de llavors. Mem, explica'm-nos com és aquesta relació.
Sí, al cap i de fi és, bueno, és una metàfora per que quan si semblen les llavors, donen vida a les llavors i a les paraules. És a dir, que a dins cada sobre hi ha una paraula i una varietat de llavors per poder donar vida just a les paraules. I les llavors que estan a dins dels sobres són llavors que, bueno, són plantes que utilitzen poca aigua, que estan pensades perquè tinguin poc regadiu, perquè a Montuïri tenim poca aigua i està pensat per això també.
Mm-hmm. De què mos serveix, per tant? Què mos provoca tenir una llavor amb una paraula? Perquè sé que demanar un cert compromís d'alguna manera, no?, que tingui aquesta llavor, que és de la paraula que veu un escrit en aquell sobre d'aquella llavor, que la promoguin una mica, no?
Sí, al cap i la fi és fer difusió de paraules que cauen en desús, perquè a la nova generació hi ha algunes paraules relacionades amb la pageria o la ruralia que no acostumen a emplear perquè ja no s'acosten tant en aquests sectors i és la forma de que les usin. És que, de fet, en el món de la cultura, cada vegada que apareix una paraula és com si s'apagués una petita llum.
Clar. Per tant, cuidar aquella planta que en surt és cuidar aquella paraula també, no?
Sí, es cuidar-la, regar-la i, bueno, obtenir seus fruits, és a dir, el mateix que s'hauria de fer amb una paraula.
Mm-hmm. Conta'm com funciona aquesta iniciativa. Només els veïnats i veïnats de Montuïri poden recollir aquestes llavors o també tothom qui mos escolti ara també s'hi pot apuntar?
Bé, tenim llavors a la biblioteca i també a l'Ajuntament. És a dir, no queden moltes distàncies, però si feia via aquest dia encara per obtenir el vostre sobre, en les vostres llavors, i, bueno, està imprès. Hi ha un QR que explica la campanya, que se li dona vida a les paraules, són a les teves mans, i després hi ha la paraula i una definició, i el diccionari que la defineix.
Uh-huh. Miquel, d'on treus tu aquesta iniciativa? No sé si és per comprovació pròpia, no?, de la teva generació, tu ets també jove, comprovaves que aquestes paraules ja no s'usaven tant, o precisament a Montuïri notaves que sí, que entre joves el manco se mantenia i volies també consolidar això? Com n'és tot això?
Sí, perquè moltes vegades bueno, alguna gent més jove demana que vol dir una paraula i hi ha gent major que té claríssima quina és, però la gent jove no. i com que és un poc en el cartell surt que com que els predins expliquin en els nins les paraules que ja no s'usen.
Mm-hmm. Jaume, no sé quina t'ha quedat més atenció. Jo ara a Miquel he preparat un poc la llista, no?, d'algunes paraules. Jutipiris, sí. Sull, ormeig, sí. Etsus, no? Esmussar, espiell... Jo, totes mirant com sonen, cucales, que és aquest conjunt de dues rotlanes d'Esparta de Palma unides amb un cordó d'això mateix. Jo no, aquesta no la coneixia.
Ses cucales.
Aquesta no...
Sí, lleva't ses cucales, com que dir... Lleva't sa barana dels ulls. Lleva't sa barana dels ulls. Lleva't ses cucales. Ses cucales se li posaven a sa vista perquè només vegés els trons que havia de llaurar. Però veus també que està bé de la pagesia. En Miquel, jo també, se me n'han anat o corrent, perquè clar, és que jo recordo els meus predins, que els meus predins ara tindrien 130-140 anys, mon pare en tindria 100, no, imagina't, no? I tots eren d'esplà, però clar, paraules com gafes de tapins, no? Esquerní, la meva germana, jo, quan jo la imitava, perquè moltes paraules les hem substituïdes, imitar en altres, dèiem esquerní.
Deia, sí, sí, també s'hi diu això.
Mo mare, ni m'esquerneix, no? Esquerní. Després, fuig d'aquí, estaquirot, no? Que està allà també aturat, com un bigalot, viu el món quin bigalot ha sortit, que el bigalot era un tros de llenya, sí, que servia per... Els carnis s'estallaven damunt un bigalot, era com un tallador, que era un tros de fusta molt gruixada. És que ara aquí tenc que obert-me cada sa de Colemoll, que m'imagino que volta no ho fem molta feina.
Sí, també m'emplaig.
I també és que n'hi ha un caramull, jo què sé. Per exemple, Bambol, Boiano, Benastre, és que són... ara les deim i segur que mos sonen, però a que no les emprem.
Sí, sí.
A que no les emprem.
N'hi ha moltíssimes, no... N'hi ha moltíssimes i em van haver de triar unes 15, però sí que es veu que n'hi ha moltíssimes més que se podrien seguir implant. És a dir, pròximes campanyes intentarem també incloure-les, clar que sí.
El Mossar, clar, Òscar Ras, que és aquella estella de fusta. Aquella estelleta de fusta que se te clavava de la vida llevant unes pinces.
Que tot se li ha clavat qualque dia.
Exacte.
Miquel, per tant, aquí el que dius, se fa un exercici de mirada, reintroduir, no?, aquestes paraules dins Montuïr i arreu de Mallorca, també.
Sí, exacte, és a dir, bueno, són a nivell de Montuïri perquè la campanya la fa l'Ajuntament de Montuïri, però sí, el cap i la fi és arreu de Mallorca que se segueix empleant les paraules aquestes en desús, que és una llàstima que les noves generacions empleïn noves paraules però no empleïn les més autèntiques.
Jo, per exemple, una que no coneixia, Anacoreta, Miquel, ara te posàvem a prova. Què mos podies dir d'Anacoreta? Anacoreta, te sona aquesta o no?
Aquesta la tinc apuntada, sí, persona que viu allunyada.
Exacte. Veus, aquesta, una persona que viu voluntàriament en soledat i allunyat del tracte dels homes, ja amb aquesta jo no la coneixia.
Sí, n'hi ha un, a la vida de Brian, n'hi ha un.
Els de fons orals.
Que és aquell que viu dins un forat, fa un cremull d'anys, i en Brian li cau damunt i se'l posa a cridar. I en Brian li diu, perdoni, diu, fa 25 anys que estava aquí sense dir una sola paraula, i ara vens tu. I tothom diu, miracle. Allò era un anacoreta.
Un anacoreta, vols?
La vida de Brian. Els ormejos m'han agradat molt, perquè jo me recordo quan anàvem a pescar. Ja fa els ormejos, sí. No? Com els atapins. Molt curiós, el ballador. Qui no coneix una persona major que no s'ha romput el ballador de sang?
Que s'ha romput el ballador, exacte.
És un clàssic. Binarbo jo no ho coneixia, el del foc de la nit de matances.
Sí, és un foc que se fa, exacte, per les matances.
I se fa encara, el Binarbo? Sí.
Bueno, qui en fan, sí. És que, de fet, és una paraula molt característica de Montuïri. Sé que s'emplea també porreres, però és molt característica de Montuïri.
I és a dir, té sentit tal qual, és a dir, es vol dir que és foc o s'utilitza també amb altres connotacions?
No, s'utilitza per aquesta, sí, és a dir, per el foc que se fa durant les matances.
Com ha estat la selecció de les paraules? Miquel, com heu fet? Quina ha estat la tasca per
bueno,
destriar?
Vam fer una investigació bastant... Bueno, vam estar mirant l'arxiu, llibres antics, la revista local, que és la Bona Pau, i vam estar revisant un poc les paraules que s'empleaven això fa anys, i ara... Bueno, això, s'emplen bastant menys, i varen fer una selecció d'unes 15. Però sí, és a dir, n'hi ha moltes que van quedar de fora que m'ho hagués agradat ficar, però que m'he dit a una propera campanya segurament sí que hi tindran cabuda.
És que, de fet, ahir parlàvem de Joaquín, que ha vengut de prim amb Antoni Lluís Reyes de Manacor, i va dir una frase que vaig dir, home, quina bona frase per dir lo que en castellà se diu no caerà esa breva, no. Ell va dir, d'aquest trono plourà. Hi ha expressions que les han de recuperar, paraules que, per exemple, sobretot a Palma, per contaminació del castellà, les hem capgirades. Per exemple, voltar, ara a Palma, deim girar, i és voltar. Tombar, decantar, ja no deim decantar a tombar. A tomar una paret. No, hi ha paraules que, per contaminació del castellà, ja no les deim concretament a Palma. I això, sobretot, en Esplà, a Manacor, en el Reiguer, on teniu un català de Mallorca, un mallorquí més pur,
encara
guardeu aquest petit tresor, no?
Com, per exemple, a Palma, que sentim més es patinar en comptes de llenegar.
Efectivament, llenegar, se llenega, no se patina, malament sigui correcte. És això, Miquel.
Com nosaltres aquí des de Palma, Miquel, som bastant pessimistes / realistes del que ens fan dins Palma, però tu, a Montuïri, pobles de voltants, més positiu en aquest sentit i més optimista del que se sent en el carrer?
Sí, és que a mi la fi, el centre de Mallorca, és això, no hi ha tant de turisme, no, és a dir, sí que, bueno, sí que ja heu vingut, això, però bueno, és a dir, encara molt de termes d'aquests, encara hi ha gent que les emplea. També n'hi ha, bueno, és això, no tothom, no, ni totes les franges d'edat, però encara se li dona un poc d'ús.
Ja... Yeah. A mi m'agrada també la de Xus, que jo de petit demano quan mon pare deia, oh, vinga, Xus, com que diu, partim. Sí. Jo no sabia què significava, fins que de major ho vaig cercar a Salcabano, i vaig dir, ah, això és ready, steady, go, per no dir-ho en castellà, no? I vaig dir, partim.
Au, venga,
som-hi, no? No sabia el que era Xus, fins que vaig anar a Llucapeu, també van donar Xus, i vaig dir, ah, ara m'entenc, que Xus és la sortida, venga, partim. I el Jutipir és meravellós, també. Allò de... també, la meva germana sempre deia mo mare ni me fa jutipiris, i era allò de posar-se les mans així com
fer carusses
i fer jutipiris. És meravellós. Joan, tu ets optimista. En Miquel no li queda més remor si ha tirat aquesta iniciativa endavant.
Sí. Ja ho he de ser, perquè a més aquesta iniciativa a mi me recorda iniciatives properes, que tengo no fa molt d'anys enrere, també més gent jove, per exemple, a Vilafranca, la iniciativa de tantes ara com abans, record, fa molt d'anys, dels joves de Vilafranca, que a través d'Instagram, a través de la xarxa social, no? A través dels mitjans dels joves, cada dia penjant una paraula d'un temps enrere i explicant-se la definició, una campanya que va continuar fins i tot en cartells, en el poble, en la paraula i una definició.
Exacte.
I eren gent jove, per tant, això no és un grup de com ho diria, de persones grans i sàvies que molt volen inculcar allò que... No, això és gent jove que d'entrada té interès per conservar en un temps i que ho fan a través d'aquestes iniciatives. Per tant, sí, t'he de dir que sí, que som positius.
Miquel, i a més, mos queda... els testimonis orals que són els nostres predins, que abans que no hi siguin ens hi han de xuclar tota la saviesa de paraules, predina, vos com deu en això, com se deia aquesta eina.
Sí,
com
també s'ha fet.
Importantíssim.
Hi ha hagut recerca en aquest sentit també, Miquel? O sigui, també heu consultat les fonts orals?
Sí, de gent major i això, sí. Hem consultat perquè les paraules no només estan en els diccionaris, també estan dins els comerços de la gent.
Clar. És aquí. I de Miquel Mallol, com deies, hi haurà segona part, no? Segona i tercera part per l'aventura d'aquestes paraules. Ha tingut
èxit. Esperem que sí.
Beníssim.
Sí, la veritat que sí. Molt bona acollida.
Gràcies per aquesta espipallada, que veig que també està... A més, si continuem espipallatjant entre tots aquests ormatges que són les paraules i no m'ho rompem cap ballador i podem fer un bon vinervo a la nit de matances. Miquel Mallol, moltes gràcies i enhorabona.
Gràcies, Miquel.
Joan, gràcies, Joan. Això sí que són radiografies. Això és importantíssim. M'acabo de recordar un caramull de paraules que xerres. Les persones majors encara les conserven. El seu disc dur és el seu cervell. I quan ells no hi siguin, moltes d'aquestes paraules moriran.
Han de demanar. Han de demanar, fins i tot els majors, o si són de Palma... a gent dels pobles, i sí, sí, si sí. diuen una paraula que no... Ho hem de demanar. No hem sí. de tenir cap vergonya ni res, hem de demanar les coses i aprendem. És així.
Jo ara acabo de fer un viatge en el temps, 50 anys enrere, recordant aquestes paraules. Una verdadera meravella.
Quasi res.
Joan, fins demà. Fins demà. D'aquí un instant parlam amb l'Institut Oceanogràfic, perquè a la fi, a Mallorca, se podrà estudiar ciències de demà. Estan d'enhorabona.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la mandarina clementina balear granela a 1,99 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. La dorada de 400 a 600 gramos a 9,99 euros kilo. Y el bastón, la bandeja de 5 unidades a 1,25 euros unidad. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the mist.
In Dreams, en somnis que David Lynch va emprar per la pel·lícula Blue Velvet, vellut blau. En acabada posarem sencera, perquè és una cançó d'en Roy Orbison que paga la pena escoltar, perquè no té cap moment que se repeteixi. No té tornada, no té estrofa, no té pont. Tota la cançó és completament diferent. Però una gran cançó per parlar d'una gran notícia, perquè fa anys que se parlava d'implantar la carrera de ciències de la mà a Mallorca, a una illa. Hi ha una universitat que és una de les primeres universitats en el llistat més prestigiosos del món pel que fa amb estudis marins, i sembla que a la fi, pel curs 26-27, serà una realitat. Li demanam opinió a qualcú que en sàpiga. Per exemple, la directora del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, Salut Deudera. Bon dia, Salut, com estàs?
Bon dia i bon any a tots.
Igualment. Bueno, és que no tenia sentit que aquí no tinguéssim ciències de la mà. Era com una paella sense arròs. No ho trobes? No tenia cap ni peus?
Exactament. És una reivindicació històrica que feien des del sector tant científic com acadèmic, d'un entorn com aquest territori insular que viu tant en l'economia tan vinculada a la mà, no tinguem uns estudis propis de grau de ciències del mar, com tenen altres universitats de l'estat.
Clar, perquè ara, fins ara aquí, per exemple, se podia estudiar biologia, no? I crec que se podia especialitzar biologia marina, o també t'havies d'anar a fora per a ser biòleg marí o ser oceanografia. Com funcionava fins ara això?
Fins ara teníem el grau de biologia, després el grau de bioquímica, se poden tenir optatives de biologia marina, i després hi ha un màster d'ecologia marina i un programa de doctorat propi de les universitats de les Illes Balears en ecologia marina. Però realment una educació integral en distint multidisciplinar del tema marí, que pugui estar fent oceanografia, pesca, contaminació, modelatge, totes les temàtiques que tenim a la mà, no ho teníem. Els estudis fins ara no permetien també des de la part de la millor física, o part de robòtica, cada part de l'economia blava, cada facultat podia tenir assignatures. Però un conjunt que puguem tenir un alumne que pugui estar estudiant un itinerari curricular que li permeti ser un bon professional dins l'àmbit de les ciències del mar, fins ara no ho teníem.
Clar, i més aquí, a Balears, concretament a Mallorca, on hi ha l'Institut Oceanogràfic que tu dirigeixes, després l'IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, la mateixa universitat, el Sistema d'Observació Costanera de Balears, l'Institut de Física i Sistemes Complexos, el LIMIA, el Laboratori d'Investigacions Marines. Era, com dèiem, un contrasentit. Ciències de la mà, que serà l'any escur 26-27, tindrà una oferta inicial de 35 alumnes a primer. Tu què creus? Serà suficient? No bastaran 35 alumnes? Per la teva experiència acadèmica, tu què opines? Basten, s'obren? Què creus?
Jo m'agradaria que no bastassin, clar que sí. Clar. Que s'hi apuntés moltíssima gent, perquè no només la oferta acadèmica és molt bona, sinó que la perspectiva laboral també pot ser bastant, bastant bona. El problema, i que el vull dir, i que és una realitat, és el tema de l'habitatge. Hi ha molts alumnes que no poden venir a Mallorca a estudiar perquè no els arriba. No els arriba, no hi ha lloguers, i això és una realitat també que hem de veure, que potser se penalitza en el final el nombre d'alumnes per aquesta realitat que vivim de crisi habitacional.
És ben cert, això. La carrera en si, a mi m'ha semblat dificilíssim, perquè si estudia biologia, geologia, química, física, matemàtiques, tecnologia, ecosistemes marins, és a dir, és un poc, és molt, moltes coses multidisciplinar, que se diu avui en dia. Me refereixo que jo no sé tu què opines, però deu ser una carrera d'aquestes difícils, no?
Sí, Ciències del Mar se va gestar realment com no Ciències del Mar d'aquí de Balears, sinó inicialment les trajectòries de itineraris curriculars de Ciències del Mar eren més enfocades cap a oceanografia, a la qual hi havia molta part de física, matemàtiques, modelatge, perquè era més la part de com la mà i les corrents, la salinidad, com se distribueixen les masses d'aigua, etc. Però el que tenim també avui en dia és un component molt biològic i ecològic, perquè el que està passant i el que veiem és que la mà està saturadíssim d'embarcació, de gent, de turistes, això és una realitat, tenim depuradores, els impactes que li faim a la mà no només són oceanogràfics, sinó n'hi ha molt més. Hi ha una degradació d'hàbitats, i per això és important que valorem i puguem tenir persones formades des d'una part geològica, també matemàtica, física, és molt multidisciplinar. Això sí podria ser un inconvenient, perquè potser l'alumnat s'estimaria més una cosa més dirigida, però realment el que és l'itinerari curricular de Ciències del Mar normalment té aquest component, més com a molt tècnic.
Per lo que no haurem de passar penes per professors, no? Perquè aquí, si poden presumir de qualque cosa, de científics, d'especialistes, bé, el que dèiem ara, no? Per professorat no haurem de passar pena aquí, no?
Sí, aquí tenim, per sort, i tenim molts centres de recerca que són referents a nivell internacional i l'àmbit de les ciències marines. Això és un avantatge molt gros perquè tens tot un cos d'investigadors molt potents que poden fer pràctiques, els alumnes poden fer les pràctiques de grau, etc. Hem de dir també que el professorat és professorat de la universitat, que científic no participam dins la part docent dels graus, perquè no funciona així. És una llàstima, però
que
no funciona
així. Per què? Però si segur que més ho toca amb les mans, com pot ser? Això és que sempre ha estat així. No se pot canviar aquesta vegada.
Això depèn. Allà, per exemple, a Inglaterra no és així, a Alemanya tampoc és així. Allà hi ha diferents entorns de cultura científica i acadèmica que compartimenten massa les funcions.
Vaja.
I en aquest cas, clar, els professors universitaris són professors universitaris, també poden fer recerca, però els que fan recerca normalment fan recerca i poden participar a màsters, però no estan dins el rol de docents universitaris. És un error, eh? Jo no estic d'acord amb això.
Aida, mira, jo justament que me pensava precisament que en la quantitat de cento, ja saps que a nosaltres ens agrada molt parlar sempre un pic per setmana, un pic cada 15 dies de coses de la mà i de natura i medi ambient, i me pensava, jo ara m'haguessis fet fer el 11 inicial, que diuen els de futbol, si ja hagués posat allà tots els noms que a mi se m'acuden, no en diré cap perquè com que tots sou amics meus, però tu, per exemple, he llegit que l'alumne desenvoluparà un perfil científic, però que també ha de saber comunicar el resultat de manera clara i rigorosa. Això fa molt poc que passa, perquè antigament jo me'n record quan encara entrevistaves, per exemple, un menjo, un científic, i no sabia traduir a posar un exemple normal, no? I quan se van començar a trobar en aquells científics que sabien comunicar, tothom es rifava. És a dir, és important saber comunicar resultats de manera clara he llegit, perquè si no un profà no s'entera de res he llegit en el perfil. És molt important això.
Sí, és importantíssim. Aquí hi ha estem molt sesgats com a científics, perquè se pressuposa que nosaltres hem de xerrar de manera hipertècnica.
Tot lo contrari.
És lo contrari, perquè realment el coneixement
entre altres, els periodistes i els oients ens sembla molt bé que parleu hipertècnic, però quan sortiu per la ràdio o per la televisió vos han d'entendre. És que és vera, eh? Com aquest sesgue cognitiu, no ho compren. Continua, salut, perdona.
Sí,
continua.
Un poquet d'un sesgue cognitiu, perquè desmereix si un científic xerra d'una manera com més plana, no? Sí. I crec que no és així. O sigui, hi ha tota una part de divulgació científica, cultura científica, això els darrers anys s'està treballant moltíssim, però dins l'àmbit de cada persona ha de saber comunicar i fer les coses fàcils. La complexitat de la natura és immensa, però podem donar un missatge molt simple i molt directe o el podem complicar tot el que vulguem. I amb això també és molt important que formar professionals que puguin transmetre tant a les administracions, a les empreses, a qui sigui, a un ajuntament, a qui sigui, què és el que és important, quin problema hi ha, com ho poden solucionar, i perquè en el final les nostres professions estan de cara a que el medi marí no se deteriori cada vegada més, que és una desgràcia, però està passant.
I pel que fa a sortides, per exemple, jo sempre que parlam, ara d'aquí poc hem de tornar a parlar de formació professional, i jo sé que hi ha moltes sortides de FP, per exemple, en feines que no hi ha mà d'obra, com el mecànic, l'electricista o instal·lador. Hi ha feina per un graduat en ciències de la mà? Tu recomanaries estudiar-ho? O és una carrera com aquelles com filosofia o antropologia o sociologia, que és més per enriquiment personal? Hi ha feina?
Sí, clar que n'hi ha. Cada vegada més. Pensa que estem dins un àmbit europeu, i bé, i no dic ara dins el context geopolític mundial que tenim, la recerca, la innovació, la tecnologia és totalment primordial. Nosaltres necessitem professionals preparats, molt preparats, per tot el que són els aspectes d'economia blava. L'economia blava inclou des de l'aqüicultura, productes naturals, biofarmacèutiques, totes les empreses, per exemple, de xarxes, poden dir, bueno, pues, què és el que passa, podem gestionar la mà, podem veure com no deteriorar les praderies de Posidoni, com mirar el nivell de la mà i els zonatges, que no hi hagi temporals que són dins les platges. Tot això ho pot fer una persona amb un grau de ciències de la mà. Per tant, és importantíssim que tinguem professionals, estudiants fent aquestes carreres, i estic ben segura que ara, potser, arrencar costarà un poquet, però això ha de ser un atractiu internacional, perquè tenim els mitjans, tenim les comunicacions perfectes, tenim molts de laboratoris, l'accés a la mà també és molt fàcil.
Clar.
Tenim moltes reserves marines, o sigui, això és un escenari bastant únic perquè s'adonguin unes condicions molt, molt bones de creixement d'aquests estudis.
I de bona notícia, curs 26-27 ja se podrà estudiar Ciències de la Mà a la UIB. Salut Deudero, directora de Centre Oceanogràfic de les Illes Balears. Gràcies, com sempre, per atendre'ns, amiga, i també gràcies per la feina callada que feis als científics. Una ferrada molt gran a tots els oceanogràfics. Gràcies, salut.
Moltes gràcies, una ferrada.
Salut, adéu, adéu, salut. Bona, vos deixem amb aquest In Dreams de Roy Orbison. Escolteu-la, és una verdadera meravella. No se repeteix cap tros de sa cançó en cap moment.
In dreams I talk to you. Can't help it if I cry. I remember that you said goodbye.